les nominacions i al llarg de la setmana la resta.
Has votat ja?
No, perquè...
És molt fàcil, està molt bé.
Jo em reservo l'últim dia.
Jo sempre faig.
Perquè, clar, no es pot veure... Els vots són secrets, no es pot veure com van.
No.
Llavors, jo m'espero l'últim dia a sensacions.
Molt bé.
Perquè en aquest cas...
Tu ets molt de sensacions.
No tinc, sí, no tinc cap clarament favorit com altres anys... o desfavorit, a vegades votes a la contra.
Sí, però això no s'ha de fer.
Això no es fa. Aquí al Prat no.
Això no s'ha de fer.
Això es fa en altres estaments. Va, i acabem amb les veus de la Neus. Aquesta setmana sí, l'ús de mòbils en menors, la prohibició de xarxes, etc, que va quedar pendent la setmana passada, que va haver problemes tècnics. Que,
la tecnologia no va voler que
no va voler,
parléssim
és fort,
de la tecnologia.
És fort, però avui ho tindrem, està ja tot molt controlat.
Tu has pogut mirar aquests dies quant de temps hi dediques al telèfon mòbil?
Poquíssim. Ja, tu ho pots ben saber que poc.
En Marc, que és una de les persones més connectades que coneixem.
Perquè treballo amb el mòbil.
Sí, sí, però més coses, més coses. Aquí ens preguntarem també doncs, a quins vídeos i a quins continguts està enganxada la gent.
Sí.
Els teus preferits serien skincare, no?
Però no skincare de posar-te cremes o maquillar-te, skincare de granets.
De granets.
De...
O de granots,
o granot.
Quasi, no? Que són els que mires. Doncs cadascú ja sap quin és el seu cul.
Relaxa,
i el seu algoritme, però avui ho volem constatar també amb la Neus Macías en aquest espai del reportatge. Marc, gràcies.
Fins ara.
Adéu.
T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més quan tu vulguis a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Missatge de Kia als qui dubteu. Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un cotxe per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com.
Kia, movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Thank you.
35 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el nostre espai dedicat a la seguretat ciutadana. Ja sabeu que cada setmana ens van visitant diferents potes importants de la seguretat ciutadana a la ciutat. Tenim Mossos, tenim policia local i avui és el torn de Protecció Civil. Com sempre, saludem la responsable de l'Ajuntament del Prat, la Meritxell Espanyol. Què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
Avui anem a parlar d'alguns sistemes d'alerta a la població que feia temps, quan vam començar a parlar-ne, es generaven uns debats molt diferents als que tenim ara. Es parlava de la privacitat de les alerts, de si hauríem de deixar que se'ns avisi estant a qualsevol lloc, i això és veritat que, malauradament, després de l'Anna, va ser una pantalla absolutament passada, no? I també amb els darrers episodis que hem tingut, és un sistema que estem coneixent, no? I molt de prop, perquè s'està fent servir molt. Com és aquest ESALER? Com podem definir el que és i el seu origen?
Bueno, pues, tu has dit, aquest sistema és alert, és una alerta de protecció civil al mòbil, que qualsevol que tingui un mòbil intel·ligent, un smartphone, doncs ja està configurat automàticament, perquè en cas d'una emergència i que des de Protecció Civil de la Generalitat vulguin alertar la població, ho fan a través d'aquest sistema, que és, que suposo que s'ha comprovat que és el més efectiu i el més eficaç per informar precisament a la població de qualsevol tipus d'emergència, no? Aquestes alertes es reben, insisteixo, quan hi ha una emergència o que preveuen que aquella situació complicada es pot complicar encara més. Sí que és veritat que els últims mesos hem rebut alguna que altra, que potser era un pèl exagerat pel meu gust, perquè jo tinc sempre un criteri una miqueta més conservador de dir, ostres, doncs si no fa falta, no alertis, perquè el que generes també és inseguretat a la població, i de vegades no fa falta, no? I crear aquesta alerta i ostres i tal. Per què? Perquè això també genera als municipis, als ajuntaments, moltes trucades de telèfon de la població dient, ostres, que m'acaba de sonar aquesta alerta, què faig? Porto el meu fill a l'escola? Porto el meu fill a fer els extraescolars? Porto tal... Llavors, a vegades, hem de tenir en compte també això, no? De
que és evident, no... que et condiciona.
Correcte. Correcte,
perquè sí. Potser t'has de desplaçar pel cotxe i en aquell moment dius, ostres, ho faig abans, ho faig després, em quedo aquí. Clar, has de prendre decisions que et trastoquen una mica el que era el teu dia, no?
Correcte. Sí que estan molt bé aquestes alertes, el que passa és que de vegades potser... jo crec que al final van aprofitar una mica... el tema de les últimes ventades del 12 de febrer també, que no dic que el 12 de febrer no s'hagués d'avisar, evidentment, perquè teníem una situació bastant complicada i aquí al Prat vam arribar fins a quasi els 104 km per hora, la ratxa més forta de vent, s'havia d'avisar sí o sí a la població, però altres alertes que vam tenir que ens van arribar al mòbil potser sí que al final van ser com un exercici, no? Com un simulacre per veure si funcionaven bé o no. És sota el meu punt de vista, perquè crec que no eren tan necessàries. Insisteixo, la del 12 de febrer, evidentment sí, perquè la llevantada era forta i era a tot Catalunya, a més a més.
Com es decideix quan s'envia aquesta alerta?
Bueno, això ho decideix Protecció Civil de la Generalitat. Nosaltres, des de nivell municipal, no podem activar cap tipus d'alerta, simplement alerta general. Hem de, en tot cas, si tinguéssim una alerta aquí al municipi, al nostre municipi, hauríem de avisar al CECAT, al Centre de Coordinació de les Emergències de Catalunya de la Generalitat, i hauríem d'avisar-los amb ells per comunicar que tenim aquí una emergència de tipus X, en la que sigui, i ells automàticament valorarien, farien aquesta avaluació del risc i la implicació i de més, i llavors activarien aquest sistema d'alarma. Però sempre que nosaltres des del municipi ho justifiquem, els avisem, els informem a través d'un programa que es diu PECOM, vale? que és de la Diputació, que és on nosaltres informem al CECAT i a Protecció Civil de la Gene de que tenim una alerta al municipi. Però són ells qui ho activen.
En aquests casos, De quines alertes parlaríem que des del municipi es puguin avisar, més que les meteorològiques? Parlem de risc químic, parlem d'altres sí. accidents, per exemple?
Sí, per exemple, si recordes, Issa, l'altre dia també vam parlar d'una alerta que va haver pel tema de passatgers, no? del transport de viatgers per ferrocarril, que es van haver de tancar les estacions de Renfe i de més.
Clar.
Doncs, per exemple, si nosaltres veiéssim que l'afectació al municipi pot ser greu i que pot generar una concentració de persones, un tema de vandalisme, d'invasió de les vies, per exemple, etcètera, etcètera, nosaltres podríem avisar el CECAT de que tenim aquesta situació complicada i ells activarien, potser, ells ho valorarien i activarien aquesta o prealerta, que no comporta l'activació de cap pla, o l'alerta o l'emergència, si ells consideressin que és una situació complicada pel municipi.
Les que coneixem més són aquestes alertes meteorològiques
sí.
que hem rebut en els últims dies. Se us avisa als ajuntaments que això s'enviarà o rebeu no. directament al mòbil també?
No, aviam, a nosaltres sí que ens avisen, però no a través de... Bueno, de vegades a través del mòbil. Mira, jo tinc alertes que m'arriben al mòbil, alertes que m'arriben al correu electrònic i de vegades ens avisen prèviament amb una trucada telefònica automàtica. D'acord?
Ostres.
Sí, vull dir, jo constantment estic mirant el mòbil, no perquè sigui maleducada i no vulgui parlar amb el qui tinc davant, sinó perquè moltes vegades ens arriben alertes a través del CECAT, a través de missatges mòbils, que ens informen de qualsevol situació que es pot generar aquí al Prat, ja sigui a l'aeroport, ja sigui un tema d'inundacions de la llera del riu, ja sigui el que sigui. I sobretot el que ens arriba més al mòbil són els riscos i incidències que passen a l'aeroport, val? Després al mail ens arriben els comunicats del CECAT, de les situacions meteorològiques de perill, sobretot, que són aquests fenòmens meteorològics que, per exemple, el dia de les ventades ens van arribar, doncs no t'exagero, si no van arribar 20 mails amb aquests comunicats, ens van arribar 21.
Clar.
I clar, i evidentment hem d'estar alerta per veure l'afectació del municipi i anar mirant que la situació meteorològica de perill, si va a més, doncs evidentment aquí a nivell municipal haurem d'activar el nostre pla d'actuació municipal, no? o el nostre pla d'emergència bàsica, no? Però ens arriben per tot arreu, al mail, al mòbil, per telèfon, alguna vegada ens truquen, sí, sí, ens avisen quan poden, ens avisen prèviament, sí, sí.
Quina aparença tenen per la ciutadania en general, també per distingir, que ara sabem que hi ha molta estafa, que hi ha molta soroll en general i hi ha gent que dedica temps, malauradament, a gairebé tot. Com distingim que això és una alerta real i també què és el que hem de fer quan rebem aquest tipus d'alerta, sobretot per no col·lapsar, com deies, aquestes trucades a policia, trucades a l'Ajuntament, perquè no sabem ben bé què fer.
Bueno, aquestes, les alertes al mòbil, estem parlant de les alertes al mòbil, del S-Alert. Aquestes alertes al mòbil s'identifiquen clarament perquè van encapçalades amb un text que posa alerta de protecció civil, val? Automàticament ocupa tota la pantalla del mòbil. Hem dit que no cal activar-ho perquè per defecte ja és un sistema que tots els telèfons intel·ligents ja ho reben, siguin Android o siguin iOS, vale? I en funció de la configuració, doncs et sortirà doncs aquest tipus d'alerta que posarà alerta de protecció civil o posa un altre tipus d'alerta presidencial, val? Depèn del tipus de mòbil. Però en qualsevol cas, és una alerta que surt automàtica, que posa alerta de protecció civil o alerta presidencial i que fins que no l'has llegit, bé, nosaltres insistim, o sigui, primer, abans de donar-li el botó d'acceptar que et surt a la pròpia pantalla, l'has de llegir prèviament, perquè t'està donant una informació que és oficial, que ve de la Generalitat de Protecció Civil, i que evidentment l'has de llegir abans d'acceptar, no?
Això però ja costa perquè, clar, està el so, que és molt...
Sí, també. El so es pot treure, eh? El so es pot treure.
Val.
El que passa és que si traiem el so, sí que és veritat que també té el tema de la vibració, val? Perquè és automàtic. té el so i la vibració. Tu la vibració no la pots treure, uh-huh. El so sí, però clar, si tens el mòbil a sobre una taula i estàs fent altres coses i no te n'adones que el mòbil t'està vibrant perquè li has tret el so, ostres, doncs no t'enteraràs de que hi ha una alerta, no? Uh-huh. Però bueno, això en els millors, en els millors dels casos sí que te n'adones, no? Però bueno, en qualsevol cas surt l'alerta, la llegeixes i li dones a acceptar. Val? I és una informació oficial que no se m'ha acudit mai pensar que, ostres, que podria, bueno, que algun hacker d'aquests i tal podria punxar-ho i fer alertes, perquè sí, no? Jo crec que és un sistema que està molt controlat i que evidentment només es fa des del CECAT.
A partir d'aquí, què és el que hem de fer quan rebem aquesta alerta?
Doncs mira, insisteixo, aquesta alerta s'ha de llegir prèviament abans de donar-li el botó d'acceptar, val?
Perquè ens pot dir una cosa o l'altra, o sigui, ens pot confinar a casa o dir-nos al contrari, no? Dir-nos que sortim a carrer. Sí. Llavors, depenent de quina sigui l'emergència...
Sí, exacte. Bueno, després, si dona temps, parlarem, i si no, la setmana que toqui, parlarem també de les sirenes d'avís de risc químic, sí. Val? Que són és un altre tipus de sistema d'alarma, d'alerta, però en el cas d'aquesta alerta al mòbil, insisteixo, hem de llegir amb atenció el contingut del missatge i seguir aquestes instruccions que ens indiquen que de vegades són recomanacions de que et quedis a casa, que no evitis la mobilitat innecessària, etcètera, i evidentment després de llegir aquesta informació doncs li pots donar el botó d'acceptar i evidentment doncs hauries de fer cas, has de fer cas a les recomanacions que et dicta aquest missatge al mòbil. Val?
Què passa amb les persones que no tenen smartphone o que tenen algun tipus de discapacitat auditiva, visual i que, clar, aquesta alerta potser no els hi arriba?
Les persones que tenen algun tipus de discapacitat, ho hem comentat abans, aquest sistema d'avís té tant el so com la vibració. Per tant, una persona té una discapacitat auditiva i una discapacitat visual normalment no té discapacitat auditiva, pot tenir les dues, però entenem, ja ho sent, no? Ja sent l'alarma, uh-huh. I li vibra el telèfon, no? Amb una discapacitat auditiva igualment, bueno, li sona el xiulet, el terminal vibra durant uns segons, per tant també detectaria que li està vibrant el terminal, vale, el mòbil, i insisteixo que el missatge de l'alerta es mostra a la pantalla, que es manté durant un temps fins que tu no li dones posteriorment el botó de l'acceptar, i per tant és aquest sistema, entenc que està pensat per totes aquelles persones que tenen algun tipus o grau de discapacitat, sobretot auditiva, perquè ho han fet d'aquesta manera, tant amb el so com amb la vibració.
Què passa quan no tenim smartphone? Perquè potser sí que estem en un supermercat o en un lloc públic on preguntem, no, directament què és el que ha sonat, però ahir parlàvem, o abans d'ahir ens visitaven també un grup de persones que són voluntàries d'un projecte contra la solitud, no? I està molt bé poder detectar persones que tenim en el nostre entorn, veïnes, veïns, que potser sabem que no tenen aquests dispositius, no? I tenir-los en compte a vegades quan ens arriben aquest tipus d'alerta per anar directament i avisar-los i explicar-los què està passant, no?
Correcte, és el que t'anava a dir. Hi ha moltes persones, sobretot persones grans, que són més vulnerables, que no disposen d'un telèfon intel·ligent i que per tant l'alerta, la meva mare per exemple, l'alerta no li arriba al mòbil, no? Llavors bé, doncs el que has de fer és programar o fer establir com un procediment habitual de dir, ostres, quan jo rebi aquesta alerta al mòbil, si sé que el meu veí o veïna que tinc al costat o els meus pares, la meva família, que sé que hi ha algú que no té aquest telèfon intel·ligent, doncs avisar-los immediatament. Després tenim també, sí que és veritat, que les persones grans i de més, el tema de les xarxes socials també no està fet per ells, no? No està fet ni per mi, moltes vegades, imagina't. Però clar, sí que és veritat que hem de tenir algú al costat, doncs, que per sentit comú pugui alertar aquella persona i dir-li, escolta, mira, ha sonat això al meu mòbil, és una alerta que diu que ens hem de confinar, doncs no et moguis fins que jo no et torni a avisar, i queda't a casa i demés. Clar, ho hem de fer amb aquest sistema, no?, més rudimentari, però que al final també és molt efectiu.
Els mitjans de comunicació, és veritat que també tenim l'obligació d'explicar tot el que està passant, i per tant quan ens arriben aquestes alertes també el primer que fem és comunicar-ho a la ràdio, a la tele, a diferents dispositius perquè hi arriba a tothom. Però és veritat que també, com parlàvem de la solitud i de quines coses podem ajudar a la comunitat, doncs aquesta seria una de les coses on podem ajudar, no?, a la nostra comunitat i a aquests veïns que veiem, doncs, que a vegades no tenen aquesta tecnologia.
Correcte.
Parlem d'una altra alerta que sí que coneixem també des de fa molts anys, que són doncs, aquestes sirenes, aquestes alarmes per risc químic. Sobretot ho coneixem, doncs, per sort, ho coneixem aquí al Prat pels avisos, pels assajos que hem fet, no?
Però,
pels simulacres, però no perquè hagi passat, o almenys no ho recordem des de fa molts i molts anys, però sí que s'han anat fent proves, no?, per veure que aquest sistema de sirenes funciona.
Sí.
Aquí, en què consisteixen aquestes sirenes?
Bueno, aquestes sirenes bàsicament s'activen quan la població, el municipi, pot estar en risc, doncs perquè hi ha una indústria química. Aquí al Prat tenim poca indústria química, tenim alguna, però sí que estem en municipis, al costat de municipis que tenen més indústria química, Seveso, que és de categoria ja molt alta, que vol dir que emmagatzemen i fabriquen, emmagatzemen producte químic altament inflamable, tòxic, etc. I per tant, doncs, aquestes sirenes, evidentment, aquí a la població, aquí al municipi, les hem de tenir a la nostra disposició. I aquestes sirenes el que fan és que s'activen quan alguna indústria química ha tingut algun accident a les seves pròpies instal·lacions, que donen l'avís al CECAT també, al Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya, han tingut una fuita, han tingut un vessament de X producte químic, etc. Llavors el que fa el CECAT és avisar, si valoren que s'ha d'avisar la població amb el so d'aquestes sirenes, doncs l'activen. També s'activen a través del CECAT. Nosaltres des del municipi no les podem activar. Podem avisar el CECAT que hi ha una situació de perill i per tant el CECAT ho valora i activa les sirenes.
Les sirenes sempre són per risc químic?
Aquestes que tenim a la població, sí. Aquestes que sonen i que se senten, depèn del dia, també se senten més o menys, val? Tenen un radi d'acció també bastant important. Aquí al Prat tenim 3 en concret, ara ho comentarem, però sí, en principi són aquestes sirenes perquè tenen un so especial, un so específic, que vol dir que t'estan alertant de que hi ha un risc químic pel municipi, que per tant t'has de confinar. Aquí la mesura preventiva seria confinar-se fins que no sentis el so de la sirena de final de l'activació del pla d'emergència i per tant doncs, es desactivaria aquest confinament.
Aquí també pensant en les persones que tenen dificultats auditives, com ens podem comunicar i explicar-los el que està passant?
Aquí és una miqueta més, trobo jo, sota el meu criteri, trobo que és una miqueta més complicat, perquè clar, si hi ha una persona amb una discapacitat auditiva, evidentment la sirena no la sentirà, no? Per desgràcia. Però sí que és veritat que hem d'estar, si tenim un telèfon intel·ligent, també estaria bé, clar, poder tenir les xarxes socials oficials, no? De Protecció Civil, a l'X, a l'antic Twitter, a Instagram, que també tenen xarxa social d'Instagram, a Facebook, etc., on podríem estar del tot informats a través d'aquestes xarxes oficials, i també podríem rebre missatges a través d'una aplicació mòbil que és totalment gratuïta, que és de la Generalitat, que es pot descarregar a través de la pàgina de Protecció Civil de la Generalitat, i allà també ens arribarien aquestes alertes al mòbil, amb avisos concrets. Si estàs al municipi X, doncs t'arribarien per aquell municipi.
Com sabem si és un simulacre, si és una prova o si realment ha passat un accident?
Bé, sonaran les sirenes de risc químic, tant si és un simulacre com una prova, com si és una alerta real, val? Sí que és veritat que amb una alerta real, com tenim aquest sistema d'ES Alert, segurament també ens avisarien, clar, vale? amb aquesta alerta d'ES Alert al mòbil, però també moltes vegades des de l'Ajuntament del Prat, quan ens avisen amb temps, si poden, de que faran una prova de sirenes, nosaltres informem a la població també a través de les xarxes oficials de l'Ajuntament, i per tant doncs, també ho comuniquem, i també a l'aplicació de Seguretat Ciutadana, per exemple, que també ho posem, prova de sirenes per tal dia, si la sents, doncs sí que, com és un simulacre, hauries de fer tot allò que se t'indica, no? Sobretot el confinament, etcètera, tal. I nosaltres des de l'Ajuntament intentem evidentment portar a terme aquest simulacre i controlem doncs, que aquest exercici, aquest simulacre es faci correctament. Però és això, a través de les xarxes socials o de l'avís a l'alerta al mòbil, sabrem si és un simulacre o si és una alerta real.
On estan situades aquestes sirenes i com es fa perquè cobreixin territorialment tot el municipi?
Mira, aquí al Prat en tenim tres en concret, val? Una la tenim sobre la coberta d'aquí de Plaça la Vila, bueno, del carrer Major 24 de l'edifici d'urbanisme, sí, val? Doncs la tenim aquí. L'altra la tenim sobre la coberta del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. I l'altra la tenim a prop de la rotonda aquesta gran que dona accés a Mercabarna amb la B250, no? La ronda, sempre m'equivoco, ronda Ponent o ronda de Llevant, no me'n recordo mai.
Ronda de Llevant.
Ronda de Llevant, és que sempre li dic ronda de Ponent, sempre ho confong. Doncs a la ronda de Llevant, aquesta rotonda que és així com semicircular, allà tenim una altra. Estan estratègicament col·locades, evidentment, per donar cobertura a tota la població, perquè tenen un radi d'acció d'entre 800-900 metres i, per tant, donen tota aquesta cobertura, fins i tot als polígons, el Mas Blau li toca una miqueta, però bueno, sí que és veritat que aquest polígon que queda ja més apartat sentiria el senyal, però li costaria una miqueta més. I després, a la banda de Barcelona, a Mercabarna, n'hi ha unes quantes més, també.
Hi ha alguna prova programada, algun simulacre que ja tinguem previst? Perquè sí que és veritat que es van fent, no sé si anualment o cada 6 mesos, però sí que anem seguint aquestes proves.
Doncs ara per ara, de moment no ens han informat de que es faci cap prova. En qualsevol cas, quan ho sapiguem, evidentment informarem prèviament, si ens avisen en temps, que normalment sí, avisarem en temps també al municipi a través de les nostres xarxes socials de l'Ajuntament i avisarem a la població doncs, que és un simulacre i dels consells de seguretat que haurem de prendre, que bàsicament, insisteixo, és el confinament, és quedar-se a casa i a partir d'aquí doncs, saber com són els senyals auditius d'aquestes sirenes i saber com la senyal final per dir s'ha acabat el simulacre i per tant doncs, ja puc tornar a la vida normal, a la normalitat.
De moment coneixem només els simulacres, esperem no haver de conèixer mai doncs, que aquestes sirenes sonen per algun accident
espero
químic,
que no, espero que
però és veritat que han d'estar a punt i és per això que es fan aquestes proves. Doncs hem fet un repàs d'aquestes dues alertes que anem coneixent cada cop més. Meritxell Espanyol, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres per convidar-me, gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, hi ha una avaria a hores d'ara a la C25 a l'altura de Sallent en sentit Lleida amb un carrer tallat i circulació intensa en aquest punt. També retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també